salir de esa, de esos metros iniciales de presión de ellos con la situación de ventaja de un jugador mirando hacia adelante, porque no te dan tiempo y espacio, tiene que ser todo muy rápido, entonces teníamos que hacer pam, pase, pase, y es un riesgo bastante complicado. Ha habido, no sé si habéis visto alguna situación de Jan, que ha tenido pérdida en la primera parte, de Iván, pero es que les estábamos pidiendo que seamos capaces de tener el balón y de dar dos pases, porque es que si no, si te la quitas de encima es imposible progresar en el juego, y hoy los jugadores lo han intentado en todo momento, y lo bueno es que uno falla y lo sigue intentando, y eso yo creo que nos ha dado ese respiro en ataque que al final hace que el rival pues tenga que sufrir para atrás, que era lo que queríamos.
I una de les claus, entenc, era finalitzar, acabar jugades avui, i potser algunes jugades de Couto no s'han acabat, però què demanaries de millorar l'equip en aquesta faceta?
Sí, con respecto al otro día en Valladolid, que fuimos un equipo de 70% de posesión en la segunda parte, pero nos faltó finalizar mucho más y ser mucho más profundos. Hoy sí que hemos sido, tanto Miguel como Rorro, como Iván, como las situaciones de Tati en banda derecha, queríamos generar superioridad, pensando que si Vinicius presiona a Santi, Arnau iba a tener capacidad de llegar y de hacer dos contra uno por fuera a Nacho, de ser con Víctor todavía un jugador más ahí, y hemos buscado eso en todo momento, pero es que Arnau ha tirado para adelante sabiendo que luego tiene que defender a Vinicius, Jan tira para adelante sabiendo que tiene que defender a Vinicius, o sea, el trabajo del equipo mental ha sido excepcional, y luego hemos tenido eficacia. Tati, yo creo que las dos primeras han sido dos goles, nos da tranquilidad, nos da confianza y nos ha dado que tengamos pozo en el partido, y luego la primera jugada de la segunda parte hemos hablado de ir a por ellos, porque veíamos que el 2-1 nos podían agobiar desde el principio, y ese 3-1 yo creo que les ha hecho daño a ellos, y a nosotros nos ha dado mucho aire para el resto del partido.
Hola, mister, enhorabuena por la victoria, Alex Luna, del Mundo Deportivo. Por allá por febrero dijiste, cuando miramos al rival a la cara somos muy buenos. ¿Crees que hoy es el mayor reflejo de esas palabras?
Sí, pero yo hay muchos partidos. El otro día en Barcelona, para mí los 10-12 primeros minutos, somos un equipo que le mira la cara al rival. Siempre intentamos que esa sea la versión de los jugadores, porque confiamos mucho en ellos y confiamos mucho en nuestra idea, y tenemos jugadores para llevar a cabo nuestra idea. La dificultad es que cuando hay rivales que son muy buenos también, nosotros somos sufridores, porque en los duelos no somos el mejor equipo defensivo de la liga. Es normal, porque tenemos mucho talento para jugar hacia adelante. Entonces, bueno, la virtud de esta plantilla es que tiene capacidad de sacrificio y que luego tiene jugadores con un talento brutal también a nivel defensivo, como Santi, como Uri, que hoy han hecho un auténtico espectáculo de leer situaciones de defensivas para ante un equipo que te genera espacios de cualquier situación. Y hoy hemos sido capaces de defender muy bien los espacios.
És Mitchell, l'entrenador del Girona, després d'aquesta victòria històrica 4-2 contra el Real Madrid avui a Montilivi. A partir de quarts d'11, el tu diràs amb l'Aleix Pariser, més protagonistes, evidentment, i més anàlisi d'aquest dia per la història del gironisme amb aquesta golejada contra el Madrid d'Ancelotti. Ara, no ho sé, fins a dos quarts d'11, i a dos quarts d'11 tu diràs.
El Girona juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm. El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Ara passen 4 minuts de les 10. Bona nit. Com dèiem, avui és dimarts 25 d'abril. Avui no ho sé, de mitja hora fins a dos quarts d'11 ens posem al dia, i ara de seguida us explicarem les novetats de la campanya d'incendis forestals, que serà la més llarga de la història a Catalunya. Però abans hem de començar amb esports, perquè el Girona, ara ho sentíem, ha guanyat aquest vespre al Real Madrid, una golejada 4-2 que certifica pràcticament la permanència dels gironins a primera divisió i que fa que els blancs diguin adeu definitivament a la Lliga. Un partit històric que ha convertit Montilivi en una autèntica festa. I anem en directe. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Anna. Una victòria per 4-2, la segona a la història del Girona en 3 partits contra el Madrid a casa, amb 4 gols de Tati Castellanos i davant de més de 13.000 espectadors que han omplert les graderies de l'estadi. Els 4 gols, com deia Castellanos a la tele, han estat tot un somni.
Era un sueño marcarle al Madrid y marcarle el 4 ni imaginar, así que estoy muy feliz porque bueno, también por la victoria que necesitábamos sí o sí para salir de eso, de irnos un poquito más arriba y mirar para arriba, así que muy contento por todo.
Això és pel que fa al Girona, l'eufòria, i també hi ha hagut la decepció d'Ancelotti, que deia que la nit avui ha estat realment dura, de les més dures que recorda.
Dura, sí, dura, una noche dura, porque cuando tú pierdes un partido así, tiene que ser una noche dura. El partido ha sido, a nivel defensivo, malo. La llave del partido ha sido ahí. Hemos intentado de remontarlo con individualidad, no como equipo, porque hoy el equipo no ha jugado.
Un Girona que suma 41 punts, que està gairebé amb la permanència a la butxaca, gairebé salvat. Michel no ho ha donat per fet, però gairebé la permanència del Girona és un fet a primera divisió.
Gràcies, Miquel. Bona nit.
Bona nit.
Avui, a partir de 2:15 de la nit, t'ho diràs, amb l'Aleix Pariser, amb tota la ressaca d'aquesta victòria del Girona, com dèiem, 4-2 contra el Reial Madrid. Passen 6 minuts de les 10. Catalunya s'enfronta a una de les campanyes d'incendis forestals més complicades dels últims anys. La sequera acumulada des de fa mesos i també les altes temperatures previstes fan que tot el país estigui en risc d'incendi. Per això els departaments d'Interior i d'Acció Climàtica reforçaran els dispositius de vigilància i d'extinció. Hi haurà més bombers i més mitjans aeris. La campanya també serà un mes més llarga. Començarà l'1 de juny i es tancarà el 30 de setembre, Laia Colomer.
Sí, formalment començarà l'1 de juny, tot i que fa setmanes que els bombers estan en alerta. De fet, des de principis d'any ja hi ha hagut un 60% més d'incendis que en el mateix període del 2021. A més, aquest mes ja s'ha hagut de tancar el Parc Natural de Montserrat 2 dies per risc molt alt d'incendi. És el primer cop que passa fora de l'estiu en 10 anys i la previsió pels propers mesos és que tot aquest escenari encara es compliqui més. Per això, els consellers d'Acció Climàtica i d'Interior, Teresa Jordà i Joan Ignasi Elena, fan una crida a la prudència.
A diferència d'altres anys, en què es podia acotar més o menys les diferents zones de perill. Enguany, com a conseqüència doncs, d'aquesta sequera severa i persistent, la situació desfavorable és generalitzada a tot el país.
La situació és difícil, ho hem vist fa unes poques setmanes, i la situació empitjorarà probablement més. Per tant, s'incrementarà doncs, el perill d'incendis i, a més, la simultaneïtat de focs.
Per fer-hi front aquest estiu hi haurà prop de 500.000 més de bombers, també hi haurà un 30% més de personal de suport, com auxiliars forestals i fins a 22 mitjans aeris. Els primers de reforç arribaran dilluns, un mes i mig abans del que és habitual.
A tot l'estat, des que ha començat l'any, ha plogut la meitat del que ho feia habitualment. En aquest sentit, Pedro Sánchez demana posar-se les piles i preparar-se per una primavera i estiu que seran més secs que mai.
Preparar nuestros bosques para que puedan afrontar incendios más recurrentes. Adaptar nuestros campos de cultivo y también nuestras ciudades a las olas de calor y a las altas temperaturas. Y sobre todo, significa proteger un bien muy preciado para determinadas zonas y determinados sectores de nuestro país, como es el agua.
El president espanyol ho ha dit aquesta tarda des del Senat. I en aquest sentit, avui hem conegut unes dades que demostren com avança l'emergència climàtica. L'estiu s'ha allargat un 60% els últims 50 anys a l'Estat, o el que és el mateix. Els dies d'estiu han passat de 90 a 145, ho indica un estudi de la UPSC que s'ha fet a les ciutats principals. Pep Tormos.
En aquestes poblacions, la temperatura ha pujat de mitjana 3 graus i mig entre el 1971 i el 2022. Segons la investigació, es tracta dels llocs que registren els canvis més bruscos de tot el món. Pel que fa a les nits tropicals, han passat d'una mitjana de 45 en un any a 63. El 2022 va ser el segon any més càlid registrat mai a Europa. De mitjana, les temperatures van pujar 0,9 graus.
I precisament, parlant d'avançament de l'estiu, avui hem tornat a arribar a 30 graus a diversos punts del país. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Encara han de pujar més o no aquestes temperatures
sí,
els propers dies?
Sí, especialment a partir de dijous i divendres, dissabte, i en zones interiors. De fet, avui a la costa hi ha llocs que no han arribat ni als 20 graus, però tenim alguns rècords de temperatura a causa del vent aponentat que ha bufat a les comarques de Tarragona i alguns sectors de del sud de les de Barcelona. Al Dover, el Baix Camp, s'ha arribat a 32,8 graus de temperatura màxima, superant els 31,5 que era fins ara el rècord en un mes d'abril, del 8 d'abril del 2011, però també a la Mella de Mar, a l'Aldea, a Ullacona, Amposta. Per tant, veiem comarques de Tarragona, però també destaquem els 30,1 graus dels Hostalets de Pierola, a l'Alt Penedès. Demà aquí, cap al sud del país, sud de les comarques de Tarragona, afluixa clarament la calor, eh? A la resta, temperatures semblants a les d'avui. A partir de dijous sí que sumarem, pujarem un esglaó. Demà, ruixats a la tarda, només cap al Pirineu, Prepirineu i en zones interiors de l'Alt Empordà. Avui hem tornat a regalar algunes comarques, 5-10 litres en alguns casos. Si no, tot això, com sempre diem, suma, encara que no són les pluges generals que necessitem.
Gràcies, Abel. Bona nit.
Bona nit.
I a tot això, la Generalitat també carrega contra el govern espanyol i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre pel tancament del canal d'Urgell. Per primer cop en 160 anys d'història, els regants han hagut de tancar-lo per falta d'aigua. La portaveu, Patricia Plaja, recorda que fa temps que els van demanar que s'anticipessin per evitar aquest escenari.
Hem passat del tot al res i fa mesos que el govern de la Generalitat fa crides gairebé desesperades a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre perquè es posin a treballar amb previsió, perquè planifiquin una gestió de l'aigua per no haver d'arribar a on, desgraciadament, ja som avui.
La Generalitat diu que ja té 8 projectes en marxa per modernitzar el canal i torna a proposar a la Moncloa que cofinanciï aquest procés pagant-ne el 40%. Doncs bé, Salvador Illa demana al govern que no es queixi tant i que aboqui més recursos al canal d'Urgell.
Ella diu, posaré diners si em posen els altres, que t'imposin vostè, i lideri el camí. No cal que estem mirem sempre què fa l'altre. Vostè té recursos, no? Perquè, en fi, el meu grup hi ha donat suport a un pressupost, no? Comencem.
Tot plegat després que avui, com dèiem, s'hagi tancat el rec al canal d'Urgell. A partir d'ara només hi baixarà aigua per garantir el consum domèstic i per la supervivència dels arbres fruiters. Els regants de la zona mai havien hagut de prendre una decisió com aquesta, una mesura que afecta unes 50.000 hectàrees de conreus. Als pagesos només els queda confiar en unes hipotètiques pluges el mes que ve per intentar salvar una part de la collita, avisen que algunes famílies podrien acabar abandonant les terres, Laia Colomer.
Sí, un dels pagesos afectats pel tancament del canal d'Urgell és el Manel Pedrol. Justament per la sequera, aquest any havia decidit no plantar blat de moro i al final també es quedarà sense blat i ordi. Dona per perduda tota la collita de secà i la de regadiu depèn totalment de si plou al maig. RAC1 explica que hi ha famílies que hauran de deixar el camp.
Si no hi ha una ajuda per part de l'administració, molta gent no té la capacitat per tornar a començar un altre any i jugar-s'ho tot a una mateixa carta i que l'any que ve tornem a arribar en aquesta època i ens tornem a trobar igual.
I darrere dels pagesos, Pedrol avisa que tindran pèrdues molts altres sectors. És, per exemple, el que li passarà al Serefi Porta.
Si aquest mes de maig vingués plujós, podríem salvar la collita de cereal d'hivern. Però ja et dic, ha de vindre un maig que ens acompanyi i si ve un maig amb tanta calor i sense aigua, el cultiu d'hivern, tant ordi com blat, també patiran.
Tots desconeixen quan podrà reobrir el canal d'Urgell fins que no passi. Només tindran aigua per evitar que els arbres fruiters es morin.
I en plena sequera, el sector del transport d'aigua amb cisternes assegura que està rebent una allau de trucades diàries de particulars que volen omplir la piscina. Les empreses asseguren a RAC1 que estan dient que no a la majoria de clients perquè prioritzen fer arribar l'aigua potable a alguns pobles. Montse Martí.
L'empresa Aguatrans, que opera al Vallès, assegura a RAC1 que reben entre 150 i 200 trucades al dia de particulars que els demanen si els poden fer arribar aigua per omplir la piscina. El seu responsable, Gervasi Martínez, diu que en algun cas s'està omplint la piscina amb aigua salada per evitar que es faci malbé.
Aigua de boca no podem omplir piscina, però bueno, proven a veure si podem portar. Pues aigua salada la portem pues, a piscines que són d'urgència, que ja fa molts dies que tenen un buida i volen posar aigua de lo que sigui. Per què? Perquè no es trenqui la piscina.
L'empresa Madel, amb seu a Reus, assegura que de cada 50 trucades que reben el dia, 30 són també per omplir piscines. El seu responsable, Carlos Esteve Rom, diu que encara no omplen alguna quan la situació de la zona ho permet.
Sí que en seguim omplint, però sempre seguim pues, el mapa aquest que hi ha de la sequera. La gent no s'ho acostuma a prendre gaire bé, però al final és una cosa que és... nosaltres no hi podem fer res.
Aquesta empresa de transport d'aigua a la zona del Baix Camp assenyala que en enrere tenien feina només els mesos d'estiu i ara és tot l'any.
Doncs bé, sobre els incendis i també la sequera, a aquesta hora en volem parlar amb Anna Sanitges, directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. Senyora Sanitges, bona nit.
Bona nit.
Comencem pels incendis. Ara dèiem que aquesta serà una de les pitjors campanyes dels últims anys. Hem vist, de fet, que ja hi ha hagut incendis al mes de març. No sé si es recorda una situació com les que es presenta aquests propers mesos.
Bé, doncs la veritat és que no. Sí que hem passat episodis de sequera complicats, com van ser l'any 2008, però ens trobem en una situació crítica on l'abandonament de la gestió forestal, la densitat de massa forestal que tenim al país, combinada amb la sequera acumulada dels dos darrers anys, doncs ens porta en una situació crítica i que ens fa pensar que puguem tenir una campanya molt, molt complicada, no? Que ens deixa a mercè dels fenòmens meteorològics. Tenim una vegetació molt més seca del que li tocaria aquest estiu, per tant, qualsevol episodi de pujada de temperatures o de forts vents doncs, fa que el perill d'incendi doncs, pugi com vam veure just abans de Setmana Santa o fa just 15 dies.
Aquest any ja s'ha hagut de tancar dues vegades, si no m'equivoco, el Parc Natural de Montserrat. L'estiu passat es van haver de tancar 8 parcs naturals. Aquest estiu encara podria ser pitjor? És a dir, ens han d'anar acostumant que els parcs naturals puguin estar tancats a l'estiu?
Bé, la veritat és que ens podem trobar en situacions crítiques i ens podem trobar doncs, que hàgim de tancar alguns parcs naturals. El que passa és que el que treballem, sobretot, és per, més que haver d'arribar a l'extrem de tancar els espais naturals perquè la gent no hi pugui accedir, doncs treballem perquè tinguem un país preparat, perquè el paisatge, perquè els boscos, doncs en el cas que hi hagi un incendi forestal, els bombers puguin actuar de manera ràpida i puguem parar els incendis.
Sobre la sequera, deixi'm també que li faci alguna pregunta més. Avui dèiem que s'ha aturat el rec del canal d'Urgell. Aquestes restriccions també es podrien estendre a altres sistemes de regadiu? Per exemple, no sé si el canal Segarra-Garrigues també podrien arribar a aquestes restriccions.
Bé, la veritat és que el canal Segarra-Garrigues és molt més eficient i es gestiona d'una altra manera, però bé, tot ens hi podem trobar. La veritat és que la situació és extremadament complexa i estem a mercè de les precipitacions a data d'avui.
Fa uns dies que hi va haver aquesta cimera per la sequera que va acabar sense acord. Uns dies després el govern va decidir tirar pel dret amb algunes mesures, com per exemple la de permetre omplir les piscines d'ús comunitari i que es mantingui la prohibició de les d'ús privat. I aquí, el no ho sé, fa unes setmanes parlàvem amb alguns alcaldes que ens deien que pràcticament era impossible saber si s'estan omplint o no aquestes piscines d'ús particular. No sé si han trobat alguna solució a això, si saben com ajudar els municipis a poder tenir un control sobre això.
Bé, em sap greu, jo no tinc aquesta informació. Jo soc directora general d'ecosistemes forestals i sobretot el que gestionem és tota la part de boscos i de risc d'incendi.
Ara mateix el consum està limitat a un màxim de 230 litres per habitant i dia. Creu que aquesta xifra durant els propers mesos, com vostè deia, si no plou, podria baixar encara més?
Bé, tot això està regulat en el decret de sequera i l'Agència Catalana de l'Aigua està prenent totes les mesures necessàries per donar resposta a les necessitats d'aigua de boca i a les necessitats dels sectors que tenim al país. El que és evident és que a mesura que la sequera s'agreugi pot ser que les restriccions augmentin. Però ja et dic, jo ara mateix no tinc tota aquesta informació que em demana.
Anna Sanitges, directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Passen 3 minuts d'un quart d'11 de la nit. Abans sentíem Pedro Sánchez parlant precisament sobre els efectes de la sequera al Senat, però el president espanyol també ha anunciat avui 20.000 pisos més de protecció oficial. Són 3 anuncis diferents en 10 dies i en total espera habilitar 113.000 habitatges els propers anys. L'oposició, però, no se'l creu i li diu que no és acceptable que faci anuncis irreals a les portes d'unes eleccions. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí que és gratis fer anuncis que no es poden complir. Així ho ha dit Sánchez i així li han contestat tant Feijóo del PP com Mireia Cortés d'Esquerra.
20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa.
Esto parece el milagro de los panes y de los pisos. Pero, ¿de qué presume usted? Si no hace viviendas, ni las va a hacer. Si las viviendas son competencia de las comunidades autónomas.
No sabemos ni cómo ni cuándo. Por lo tanto, lo que necesitamos son concreciones. Cada vez que usted comparece, como ha hecho hoy, suelta una nueva cifra, como si de una subasta se tratara.
Moncloa no concreta on són els terrenys del Ministeri de Defensa per aquests 20.000 pisos més, ni tan sols quins hi ha a cada comunitat. Tampoc es concreta res de l'anunci de 43.000 nous pisos socials de la setmana passada.
I del Senat al Congrés dels Diputats, on Unides Podem proposa retirar tots els homenatges a Joan Carles I que hi ha a la cambra. Consideren que el rei emèrit és un delinqüent i que no té cabuda al Parlament espanyol. Podem ho ha demanat avui a la mesa, però la Moncloa ja els ha respost que s'ho treguin del cap. També des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Podem vol retirar qualsevol escultura, pintura, fotografia o bust del rei emèrit al Congrés. En són com a mínim 8. Pablo Echenique creu que és necessari apartar Joan Carles I, però des del govern espanyol la portaveu Isabel Rodríguez s'en desmarca. Blanca.
Ha gozado de impunidad por la prescripción de esos delitos y por la inmunidad, pero los ha cometido. Ha robado dinero público a la Hacienda española. Es un delincuente.
Las imágenes del rey se enmarcan dentro de los cumplimientos normativos de la ley y el actual gobierno, con quien trabaja cada día y con una magnífica relación, es con el rey Felipe VI.
Tot plegat el dia que el rei Joan Carles ha tancat la seva visita a Espanya. Aquest matí ha volat amb avió privat fins a Abu Dhabi, després d'una setmana a Sanxenxo i Vitoria.
I d'altra banda, el Suprem para els peus a la Fundació Francisco Franco. A partir d'ara, l'organització només podrà frenar els canvis de noms dels carrers que portin el nom del dictador. Fins ara podia impugnar totes les modificacions que es feien al nomenclàtor basant-se en la nova llei de memòria històrica. Ara, però, com dèiem, el Suprem ho limita als carrers i places que tinguin el nom de Francisco Franco. Passen 20 minuts a les 10. Als Estats Units, Joe Biden confirma que es tornarà a presentar com a candidat a les eleccions de l'any que ve. Unes eleccions que esperen quan ell estigui a punt de fer 82 anys. Biden aspira a un segon mandat i diu que ho fa per acabar la feina.
Mai he estat tan optimista sobre el futur d'Amèrica. Ens trobem en un moment de grans canvis. Estem tornant a crear llocs de feina. Es tornen a crear empreses. La gent es podrà permetre una sanitat decent. Els pobles que estaven abandonats estan tornant a reviure. Tot gràcies al que estem fent. Per això hem de continuar endavant. Hem d'acabar la feina. Només hem de recordar qui som. Som els Estats Units d'Amèrica. No hi ha res que no puguem aconseguir.
Missatge de Biden d'aquesta mateixa tarda en la seva primera aparició pública després de l'anunci de la reelecció. Biden vol tornar a barrar el pas a la Casa Blanca Donald Trump, que també té intenció de presentar-se a les eleccions. La Generalitat reactivarà la mesura per retirar el concert econòmic a les 10 escoles que separen els alumnes per sexe. El govern confia que ara té l'aval del Constitucional i que podrà aplicar-ho.
L'any passat ja ho va intentar. 8 dels 10 centres van dir que deixarien de segregar els alumnes, però els altres dos ho van recórrer al TSJ, que ho va paralitzar. Avui el govern ja han dit que demanaran que el tribunal aixeca la mesura cautelar. El govern, mentrestant, està pendent de rebre la sentència de la justícia.
I per cert que el govern ha multat amb 20.000 euros a CEOIR per passejar per Barcelona amb un bus transfòbic. Era aquell on deia que els nens tenen penis, les nenes tenen vulva, que no t'enganyin.
El bus va circular el 10 de novembre per la capital fins que els Mossos el van aturar. El govern multa l'entitat per llançar missatges discriminatoris. Creuen que pretenien atemptar contra la dignitat de les persones trans.
I les víctimes d'abusos sexuals infantils reclamen que el sistema de salut públic garanteixi l'atenció psicològica als afectats, també encara que facin públics els abusos quan ja són adults. Aquesta és una de les reivindicacions principals que han fet avui en la primera sessió de la Comissió del Parlament, que es dedicarà a investigar els casos de pederàstia a l'Església Eudald Martínez.
Una primera sessió en què han comparegut mitja dotzena de víctimes d'alguns dels casos més greus dels últims anys. Lamenten que les administracions no posin la directa en l'atenció als infants que pateixen abusos, per exemple, garantint el seu acompanyament psicològic. Ho denunciaven Alexandra Membrivé i Aurora Martín.
Si tens sort, t'agafen una sessió cada dos mesos, mitja hora. De veritat?
Fins ara, tots els casos han tingut que pagar la seva teràpia durant els anys que cada persona necessiti per recuperar-se de tal aberració. S'ha d'acabar, no podem continuar així.
Qui també està contundent és Manuel Barbero, pare que va destapar els abusos als maristes i que ha lamentat que el Departament d'Educació mantingui els concerts d'aquestes escoles, malgrat les desenes de casos que s'hi han denunciat. Alguns dels compareixents, per cert, fins i tot, ha esbroncat els diputats per mirar el mòbil mentre relataven el seu testimoni.
I d'altra banda, la Fiscalia demana que Dani Alves continuï a la presó. El Ministeri Públic ja ha fet arribar l'informe al jutjat després que la setmana passada la defensa del futbolista en demanés la llibertat provisional.
La Fiscalia insisteix que hi ha risc de fugida i que les circumstàncies no han canviat des que la jutgessa va decretar la presó per Alves després de la denúncia d'una jove que l'acusa d'haver-la violat a la discoteca Sutton de Barcelona.
L'empresa que explota la mina de Súria al Bages reconeix que hi va haver una errada de comunicació el dia en què van morir tres geòlegs per un despreniment. Els treballadors del torn de nit havien avisat d'una incidència en el sostre d'una zona propera al lloc de l'accident, però aquesta informació no va arribar als geòlegs, que l'endemà, a primera hora, van baixar fins al pou. Tot i això, l'informe que ha fet ICL conclou que l'accident va ser imprevisible. L'accident va ser el 9 de març. Els tres geòlegs de 28, 29 i 31 anys van quedar sepultats per una roca de gairebé dues tones. 10 i 24, un de cada quatre catalans rep atenció d'alguna entitat social, o el que és el mateix, 1.900.000 persones. És un 22% més que abans de la pandèmia i les organitzacions preveuen que la xifra encara creixi més els anys vinents.
Segons el baròmetre de la taula del tercer sector, l'any 2021 les entitats van atendre 350.000 persones més que el 2017, data de l'últim estudi. La pandèmia ha col·locat la gent gran com el col·lectiu al qual atenen més entitats, però també creix la preocupació per la situació dels joves, ho alerta la vicepresidenta de la taula, Rita Graner.
Cada vegada més parlem de jovent, no?, que està patint realment doncs, situacions de soledat extrema, no?, i que això doncs, genera patologies de salut mental. Persones excloses també per temes d'habitatge, tot i no?, recuperar la feina, doncs, quedes en situació de la vulnerabilitat i actualment hi ha un percentatge creixent de jovent en situació de sensellarisme.
Les entitats lamenten que l'augment d'usuaris arriba quan el 36% d'organitzacions tenen deutes d'administracions pendents de cobrar.
Doncs bé, pràcticament el 40% del sou d'un treballador se'n va a pagar impostos, és a dir, a pagar cotitzacions socials i IRPF, ho diu l'últim informe de l'OCDE.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Espanya és el 15è país dels 38 que integren l'organització on la falca fiscal el 2022 va ser més alta, Montse Martí.
L'informe de l'OCDE deixa també altres percentatges reveladors.
El 60%.
És el sou que acaba cobrant el treballador després d'impostos i cotitzacions. Es queden poc més del 60% del sou brut total.
El 53%.
És la part del sou que destina Bèlgica a pagar impostos. Més de la meitat del sou dels belgues va a pagar impostos. És el país dels 38 que desvia més part de sou a cotitzacions socials i IRPF.
El 23%.
L'informe detalla que del 39,5% del sou deduït, les companyies es responen responsabilitzen d'un 23%. La resta el paguen els treballadors a través del seu salari i a través de l'impost de la renda. L'estat espanyol és el 6è país on les empreses assumeixen més part dels impostos dels salaris. Al davant hi ha França, la República Txeca, Estònia, Itàlia i Suècia.
I el 5%.
És el que calcula l'OCDE que van baixar els salaris l'any passat respecte al 2021. Si es té en compte l'efecte de la pujada de preus. Espanya és un dels estats on el salari real ha baixat més el 2022.
Si vols omplir el teu camí professional d'oportunitats, descobrir la capacitat que tens per emprendre el teu negoci propi i canviar de vida amb un grau universitari en ADE o en màrqueting amb estades internacionals, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença un altre repte amb els nostres graus pràctics i innovadors. EAE Business School. We make it happen.
3 minuts per 2:15. El govern ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi a una trentena de persones i entitats. La rebran el músic Jaume Sisa, el grup Sopa de Cabra, el director de cinema Agustí Villaronga, que va morir fa 3 mesos, o el Festival Sónar, que aquest any celebra el 30è aniversari.
També rebrà la Creu de Sant Jordi l'actriu Julieta Serrano, el pintor i escultor Antoni Miró, i més enllà del món de la cultura, el govern reconeixerà la infermera i activista veïnal Custòdia Moreno, l'exlíder d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart, la també activista Vicky Bernabet i Miquel Moreno, supervivent de la lleva del biberó.
I ha mort als 96 anys el cantant, actor i activista Harry Belafonte. Va triomfar a la dècada dels 50 amb aquesta cançó, Day O, nascut als Estats Units i amb orígens jamaicans. Belafonte va ser el primer artista que va vendre 1 milió de discos. I el productor del Món Arracú, Jordi Ramos, publica un llibre sobre Eurovisió. El text repassa la història del festival, la seva relació amb la política i amb el col·lectiu LGTBI i també com funciona el sistema de puntuacions. Tot plegat, com avançava el mateix Ramos al Món Arracú, ha explicat des del punt de vista català.
Història de les representacions de televisió espanyola, coses més eurofans, el món LGTBI, etc. Però la idea és fer-ho des d'una perspectiva catalana. És a dir, catalans que hi han participat, he intentat parlar amb tots els catalans vius que hi han anat.
El llibre editat per Columna sortirà el 3 de maig i l'endemà el presentarà amb Jordi Basté al Joc Barcelona. I al Liceu, Jonas Kaufmann i Sondra Razvanovski, Calixto Vieito i John Adams són alguns dels artistes internacionals que formaran part de la temporada vinent, una programació que estarà centrada en el concepte d'esquerdes irreversibles i que arrencarà el 27 de setembre, Maria Cusó.
El Liceu prepara una temporada farcida de grans noms de la lírica i el talent local. Un dels títols destacats serà Anthony and Cleopatra, de John Adams, que s'estrenarà a nivell europeu a Barcelona amb direcció del mateix Adams. El novembre recuperarà la producció que obria el teatre després del catastròfic incendi de 1994, Turandot, de Puccini, en una mítica proposta signada per Núria Espert. També destaca el muntatge Orgia d'Héctor Parra amb col·laboració de Calixto Vieito o un concert de Beethoven dirigit per Gustavo Dudamel. Una programació eclèctica, com explica el director artístic del Liceu, Víctor García de Gomar.
Aquests personatges que ens acompanyen al llarg de la temporada 23-24, des de Turandot, Tatiana, Cleopatra, Calaf, Amèlia, Liu, Don José, persegueixen un somni, però també tenen a la seva esquena el pes del seu propi passat.
La temporada compta amb un pressupost de 52,8 milions d'euros, un milió i mig més que l'any passat.
I acabem parlant de Bruce Springsteen perquè suma convidats de luxe pel concert d'aquest divendres a Barcelona.